Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui sí, avui comença setmana decisiva en cas si res més fa un gir de guió en la plana política espanyola. El Congrés votarà Pedro Sánchez com el següent president del govern. Fins a 7 acords diferents amb Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària que donaran, juntament amb el PSOE, 179 sis, encara més dels que necessitava Sánchez per ser president. Potser que la política, que les darreres legislatures s'han anat fragmentant en partits, sigui això, arribar a acords per poder tirar endavant polítiques les que creus i que sol no anirien enlloc. Polítiques pactades amb Sumar com la rebaixa de la jornada laboral, l'augment del salari mínim o els impostos a la banca i les grans energètiques. Acords que anirem veient aquesta setmana de la mà d'experts fins a quin punt són fàcilment realitzables o no. Sobre la taula, els pactes amb els partits que no conformaran govern però que tenen la clau de tota una legislatura que no serà gens fàcil. Qualsevol qüestió haurà de passar sí o sí per aquests partits per garantir majories en una cambra baixa on també es preveu un discurs més crispat que en altres ocasions. Ho hem pogut veure amb una dreta i extrema dreta deixar d'anar pels carrers de Madrid aquest cap de setmana. Sigui com sigui, una setmana més, però la caravana engega motors una setmana més per explicar-vos-ho tot plegat. I qui pujarà aquest dilluns? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns començarem analitzant l'actualitat d'una setmana marcada per la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern. I ho farem amb el periodista i politòleg Santi Sánchez, l'advocat Toni Picó i l'exsecretari d'Immigració de la Generalitat de Catalunya, Àngel Miret. A les 11, però, canviarem de qüestió per analitzar si als menors de 16 anys se'ls hauria de prohibir els telèfons mòbils a les aules de les escoles. En parlarem de tot plegat amb Noemi Guillamón. Ella és psicòloga d'adolescents, joves i adults. I a 11:45, les portes de la caravana s'obriran per rebre una de les propostes musicals del moment. I estem parlant de Mamaduixa, qui ens presentarà el seu últim EP, Segur que m'equivoco, que inclou temes com aquest riquití. Just després, a partir de les 12, la doctora en psicologia i criminologia Rosa Vinyes ens tornarà a portar un nou cas pels assumptes interns. I a 12:45, com sempre, obrirem les portes de la consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Sabrem fins on anem avui amb la girocleta d'Olma Giró. La divulgadora musical Maria Boroncova ens seguirà parlant sobre òpera rock i acabarem programa amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, 3 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora, però, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julve, bon dia.
Bon dia.
Nova jornada de concentracions arreu de l'Estat contra l'amnistia. La més multitudinària, de nou, s'ha vist a la capital espanyola.
Sí, ball de xifres entre els organitzadors, que han xifrat en 500.000 els assistents i la delegació del govern, que ho ha rebaixat als 80.000. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès no aturar les manifestacions mentre que el PSOE continuï negociant amb els independentistes. A Catalunya, concretament a Barcelona, la manifestació ha concentrat poc més de 6.000 persones.
I avui la presidenta del Congrés, Francina Armengol, podria convocar el debat d'investidura. Si res no canvia, les dates més probables són per aquest dimecres i aquest dijous.
Sí, prèviament al debat, el PSOE registrarà les pròximes hores la llei d'amnistia. La voluntat del partit és que porti la signatura de totes les formacions que li donen suport als independentistes catalans, Esquerra i Junts, però també Sumar, Bildu, PNB i BNG.
I aquest cap de setmana, el Temple de la Sagrada Família ha beneït i encès per primera vegada aquest diumenge la il·luminació de les quatre torres dels evangelistes.
L'arquitecte de les obres del temple, Jordi Faulí, ha mostrat la seva alegria per la finalització de les quatre torres dels evangelistes pel fet que suposa tenir un total de 13 torres acabades de les 18 previstes.
I pendents del que passa a Islàndia, on el país espera una erupció d'un volcà al sud de l'illa, tot el territori ha declarat l'estat d'emergència.
Tot plegat després que s'hagin registrat milers de moviments al subsol, sobretot a la zona de Reykjanes, una ciutat pesquera d'uns 3.700 habitants que ja ha estat evacuada. Les imatges que ens arriben mostren esquerdes de grans dimensions al terra degut a la intensa activitat sísmica.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça guanya l'Alavés en un partit fluix dels de Xavi.
Van haver de suar i remuntar el gol inicial dels bascos al segon 20 de partit. Dues dianes de Lewandowski van donar el triomf a un Barça que li va costar molt generar perill, especialment a la primera meitat.
I el Girona segueix somiant, és el líder de la primera divisió.
Nova victòria dels gironins, en aquest cas a Vallecas, en el bany que es va donar Mitchell al seu barri. Triomf per 1-2. El Real Madrid també va fer els deures contra el València amb una golejada per 5-1.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
De com preparar-nos l'esmorzar perfecte, segons paraules de la prestigiosa Universitat de Harvard. Atenció, perquè en aquest cas només necessitem 3 ingredients per aconseguir-ho.
Gairebé 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb temperatures més altes que els últims dies i les màximes seran molt suaus, perquè avui esperem valors al centre del dia situats entre els 22 i els 27 graus, tot i que ara mateix faci fred, sobretot a les comarques de l'interior prelitoral i també Pirineu. Ara mateix només 7 graus a Girona, 10 graus a Lleida, però en canvi hi ha 18 graus ja a Tarragona i a Barcelona. Un dia que serà bàsicament assolellat amb la presència de núvols alts que aniran circulant de ponent cap a llevant, però seran núvols molt poc importants, una miqueta més abundants cap a l'àrea del Pirineu. I la tònica de temps de cara als propers dies continua marcada per l'absència de precipitacions. No esperem pluies, tot i que dimecres algun ruixat molt feble podria afectar punts de les comarques de Girona, també del nord de Barcelona, però vagi una situació de pluja generals, de moment no la preveiem. Les temperatures que avui pugen, demà es mantindran estables i baixaran una mica de cara dimecres, però durant tota la setmana seran temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Problemes en dos punts concorreguts de la xarxa viària. D'una banda, es manté el carril tallat a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès per l'accident de fa una estona en sentit sud, i hi ha més de 3 quilòmetres de congestió. I de l'altra, un altre accident a la C58 complica el tram de Ripollet en sentit nord, tot i que el pas als vehicles s'ha resolt prou ràpid, encara amb 5 quilòmetres de congestió. De la resta de la xarxa, molta congestió també a la B23 o a l'A2 en sentit Barcelona, des dels trams de Molins i Sant Andreu de la Barca. I, finalment, a les rondes hi ha la congestió habitual en sentit Llobregat, ara més de 6 quilòmetres a la litoral fins a la Barceloneta, i a la ronda de dalt més congestió al tram d'Horta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanaguja, hola, hola.
Ai, hola, Joan.
Què tal el cap de setmana? Què tal la Sagrada Família?
Bé, la Sagrada Família, estupenda.
Al lloc, eh?
Segueix allà.
Al lloc i il·luminada.
Entre Marina i Cerdanya, saps?
Sí, sí,
No es va llogar. És impressionant, aquell temple.
Sí.
Sempre que entres...
Emociona, eh?
Sí, sí. Més vas tenir la sort d'acompanyar el Jordi Faulí fins al set de Ràdio Estel, el xiringuito que van muntar.
Xiringuito, eh?
I li vaig dir, Jordi, molt bé.
Ara.
Aquest va ser el meu comentari. Saps? L'arquitecte director, dic, ei,
molt
vamos
bé.
Bien.
Ara.
Vamos bien.
Ara. Va, aquí li donem el bon dia.
Bueno, venim del cap de setmana, ja saps que m'agraden molt els esports, i quan dic esports vull dir futbol. Li donem el bon dia a Yamil Lamal. Bon dia. Una mica per aixecar-li l'ànim al niño, a Yamil Lamal, perquè vaig a bronquetes que es va emportar ahir d'un gos vell com és Lewandowski.
Sí,
Al davanter polonès no li va agradar cap jugada del jove extrem blaugrana en el partit contra l'Alavés i li va recriminar a crits. Lamine Yamal va semblar una mica intimidat. A més, és molt gran, Lewandowski, saps?
Sí,
es posa de mala llet. Les veus del Robert. Doncs poc després, Lamine Yamal va protagonitzar una acció molt hàbil amb un parell de retallades culminades amb un xut creuat que va aturar el porter de l'Alavés, una gran jugada que va acabar en córner. El públic ho va celebrar i tal, però aquí va passar una cosa molt trista, i tenim imatges, I a mi em va caminar cap a l'àrea abans que es botés el córner, i en creuar-se en Lewandowski li va estendre la mà així buscant que si la xoqués, val? Com de camaraderia. I el polonès li va refugir la mà.
Ep!
Una imatge que van casar les imatges de Movistar Plus, una cosa trista, pobret. em va donar molt de llàstima. Sí. Però no te mereixes, Yamin, jo et dono el bon dia. Ara. Des de Radio Estel, donem un bon dia i t'estimem, mica en mica.
Sí, com sigui, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Els argentins. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. No sé yo, si el
pueblo que se viene.
No sé si el pueblo argentí está más ilusionat. Tenim els candidats a la presidència argentina, Sergio Massa i Javier Milei, tenen nom molt d'argentins.
Sí, sí, sí.
Han celebrat el darrer debat a les eleccions d'aquest any, que ha tingut lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Buenos Aires. Quina paciència del poble argentí, Trias. Tu t'imagines que tinguéssim aquí segona volta, aquestes coses? O sigui, si hi ha amb una...
Si hi ha una sola, costa, eh?
Doncs, en fi, que els candidats argentins han protagonitzat aquest debat molt agre, molt dur, en què bàsicament s'han acusat de mentir mútuament com a bellacos. Vinga. Constantment. Vinga, i tu, Mas. I... Jo, veient el panorama, diria que el poble argentí, el noble poble argentí, estimat i admirat poble argentí, necessitarà bones dosis de vitamina.
Com?
Vitamina.
A qui no li arrencarà el cotxe un dia com avui, va?
A Raúl Baena, ex de l'Espanyol i actual jugador del Sabadell, que no passa pel millor moment esportiu, em refereixo al club de Sabadell. El conjunt que ara dirigeix Gerard Bofill va visitar ahir el dissabte el Barça B i va sortir golejat el Johan Cruyff 4-1, accentuant una mica la seva delicada situació, tot i que el pitjor van ser les imatges que va deixar el veterà Raúl Baena, de 34 anys, incitant els seus companys a fer mal als rivals. Una mica com Bilardo.
Poca broma.
Pisalo, pisalo. Los de Colorado son los nuestros, ¿sabes? Fins i tot, dos membres del cos tècnic del Sabadell van haver de subjectar una mica al Baena, que estava una mica fora de si.
Mare.
Bochornoso és poc l'ex de l'Espanyol durant els minuts que va perdre els nervis de tot i va intentar saltar des de la banqueta a la gespa com, en fi, fora de si. Reventeu-los, deia. En castellà, eh?
Sí, sí, sí.
Reventad-los. Doneu-li aquí, hòstia. Això de bon dia, de bon...
Apa, aquí.
Van ser algun dels crits que feia Baena des de la zona tècnica del Sabadell, mentre dos membres del cos tècnic, doncs això, intentaven calmar-lo i subjectar-lo. Lamentable. Igual el cotxe, amb el que s'està dient d'ell, no li arranca avui.
Ai, gràcies, Rafa.
De res.
L'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I avui a l'informatiu us comencem explicant que desenes de concentracions arreu del territori espanyol s'han produït aquest diumenge per protestar contra l'amnistia i el pacte de govern entre PSOE i Junts. La manifestació més multitudinària ha tingut lloc a Madrid, on fins a 80.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 500.000, segons fonts del Partit Popular, han omplert aquest diumenge la Puerta del Sol de la capital espanyola.
La cita convocada pel PP i secundada per Vox ha omplert el centre de Madrid de pancartes acusant el president de traïdor. Molts assistents portaven també cartells repartits abans de l'inici de la protesta amb frases com Espanya dempeus i Espanya no es rendeix. Altres, en canvi, han fet les seves pancartes negant el lawfare i reivindicant l'acció de la justícia.
En el marc d'aquesta protesta, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha promès no frenar les manifestacions contra l'amnistia que negocia el PSOE amb l'independentisme fins que hi hagi noves eleccions.
Així ho ha assegurat el Popular davant de milers de persones a la Puerta del Sol, on també s'ha preguntat per què els socialistes li tenen por a les urnes.
No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar, porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿Por qué le tienen miedo a las urnas?
Feijóo ha afegit que qui arriba amb deshonra també se n'anirà amb deshonra. Feijóo ha avisat també d'un nou procés de divisió a Espanya i ha demanat als contraris a Pedro Sánchez no caure en provocacions.
Posteriorment, manifestants que han participat a la protesta del PP a la Puerta del Sol de Madrid s'han traslladat fins a la seu dels socialistes al carrer de Ferraz en acabar la concentració convocada pels populars.
El president de Vox, Santiago Abascal, ha encapçalat la marxa que ha dut centenars de persones, com deies, fins a Ferraz, on aquesta vegada no hi ha hagut incident. Recordem que la concentració de la nit passada va acabar amb almenys 13 persones detingudes.
Pel que fa a Catalunya, la concentració contra l'amnistia ha omplert la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb 6.500 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana.
Convocats per la plataforma Catalunya Suma por España, els concentrats han criticat la llei acordada entre el PSOE i els independentistes catalans i han cridat consignes també en contra del pacte per la investidura de Pedro Sánchez. L'amnistia és una porqueria o Puigdemont a la presó són algunes de les proclames que s'han pogut sentir. També s'han vist cartells amb el missatge Stop Sánchez, unes manifestacions que s'han reproduït amb menys seguiment en d'altres punts de Catalunya, com Tarragona, Lleida i Girona, amb menys d'un miler de participants, sumant les tres demarcacions.
Qui ha assistit a aquesta manifestació ha estat el president de Ciutadans de Catalunya, Carlos Carrizosa, on ha aprofitat per demanar noves eleccions a les Corts Espanyoles.
Aquest ha argumentat aquest diumenge que és evident que Pedro Sánchez no accepta ni la democràcia ni el resultat del 23J.
Porque desde el momento en que para gobernar tiene que pactar con aquellos que rompieron España, es señal, mintiendo además respecto a todo lo que ha afirmado en los meses anteriores, es evidente que el que no acepta la democracia es él.
El líder de Ciutadans ha avisat el candidat del PSOE i president espanyol en funcions que amb les majories actuals no podrà governar. Carrizosa ha donat suport a totes les mobilitzacions pacífiques i ha subratllat que aquest diumenge s'ha concentrat tothom qui no s'agenolla davant l'independentisme.
D'altra banda, el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, ha carregat contra els pactes del PSOE amb Esquerra i Junts, ja que considera que acords com el de l'amnistia permeten crear una espècie de casta privilegiada que pot delinquir lliurement sense cap tipus de conseqüències.
I per tot plegat, Fernández ha assegurat que els populars treballaran per donar la volta a la situació amb una acció política coordinada entre els grups municipals autonòmics i del Senat del PP, també denunciant els pactes de la Unió Europea i amb mobilitzacions al carrer pacífiques i també cíviques. També ha afegit que defensarà la igualtat de tots els espanyols. Després diu que s'hagi trencat l'estat de dret.
Significa humillar a todos los servidores públicos que garantizaron el orden constitucional en el año 2017 y además rompe el espíritu de concordia del año 78 de la transición, momento en el que fuimos capaces de decidir las grandes cosas todos juntos, todos los españoles, con un 90% de apoyo y no como se está intentando hacer hoy por la puerta de atrás y de manera absolutamente ilegal.
Posteriorment, el president del PP a la província de Barcelona, Manuel Reyes, ha llegit el manifest que els populars han elaborat per a les concentracions convocades per aquest diumenge a totes les capitals de província de l'Estat.
I a tot plegat els exprimers secretaris del PSC, Raimon Obiols, Narcís Serra, José Montilla, Pere Navarro i Miquel Iceta han signat aquest diumenge un article publicat al web dels socialistes on precisament defensen l'amnistia.
Tots cinc subratllen que la llei, que per cert es podria registrar avui mateix al Congrés dels Diputats, és un bon camí pel retrobament entre els catalans i pel millor encaix de Catalunya en el marc d'Espanya i també de la Unió Europea. Així mateix, els exlíders socialistes alerten que la democràcia espanyola no pot cedir a la polarització extrema que està buscant un PP pressionat i estalonat per Vox, diuen, i temptat pel trumpisme.
Mentrestant, també el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que Laura Borràs no pot ser amnistiada perquè ha estat condemnada per corrupció per fragmentar contractes públics.
En una entrevista a la Sexta aquest diumenge a la nit, considera que el cas de la presidenta de Junts no té res a veure amb la celebració d'un referèndum. I sobre aquesta qüestió, l'exvicepresident del govern també ha rebutjat la possibilitat que se celebri un referèndum d'independència en què pugui votar tota la població espanyola. D'altra banda, Junqueras també ha defensat l'acord del seu partit amb el PSOE i també ha anunciat que de moment no es planteja deixar la política.
I a tot plegat, les bases de Junts han avalat el pacte del seu partit amb el PSOE per investir Pedro Sánchez president del govern espanyol.
La formació ha sotmès a consulta dels militants el pacte tancat aquesta passada setmana amb els socialistes i el 86% dels votants hi ha donat suport davant del 13% que hi ha votat en contra. La participació a la consulta ha estat del 67%. La votació ha estat marcada també per un ciberatac que Junts va patir dissabte i que, segons la formació, no ha afectat el procés consultiu.
I encara en clau d'amnistia, l'Associació de Fiscals ha demanat la dimissió del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, pel que han titllat de passivitat en la defensa de l'estat de dret, la separació de poders i la independència del Ministeri Fiscal en relació amb la llei d'amnistia.
I és que, segons l'organització García Ortiz, no ha reprovat els atacs, diuen, a la Constitució. L'associació ha celebrat aquest cap de setmana el seu 24è congrés, on ha premiat el jutge Pablo Llarena, que ha aprovat unes conclusions on mostra el seu rebuig a l'amnistia i al concepte Laufer. Segons ells, l'aprovació d'una amnistia implicaria el trencament de les regles i principis bàsics que defineixen Espanya com un estat de dret.
I encara en política espanyola, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, podria convocar el debat d'investidura amb poc marge d'antelació. Si res no canvia, les dates més probables serien aquest proper dimecres i aquest dijous.
I és que el reglament del Congrés dels Diputats no marca la presidenta un mínim de temps per posar data al debat. Ara bé, abans que es produeixi, el PSOE vol registrar la llei d'amnistia. La voluntat del partit és que porti la signatura de totes les formacions que li donen suport als independentistes catalans, Esquerra i Junts, però també Sumar, Bildu, PNB i el BNG.
I canviem ara de qüestió perquè el Temple de la Sagrada Família ha inaugurat per primera vegada aquest diumenge les quatre torres dels evangelistes, un conjunt arquitectònic que va culminar el passat mes de setembre amb la coronació de les torres de Mateu i Joan.
Jordi Faulí, l'arquitecte de les obres del Temple, ha mostrat la seva alegria per la finalització de les quatre torres dels evangelistes, pel fet, per tant, que suposa tenir un total de 13 torres acabades de les 18 previstes. Pel que fa a les dates d'acabament del temple, Faulí és optimista i assegura que entre el 2025 i el 2026 ja es tindrà la Torre de Jesús finalitzada per completar d'aquesta manera el conjunt de les 6 torres centrals. Després, l'última part important que restarà serà la façana de la Glòria, així com també acabar capelles i cobertes. Faulí ha assegurat que després de tants anys de feina és una gran notícia que el projecte de Gaudí hagi pogut tirar endavant gràcies a l'ajuda de totes les persones que hi han intervingut. Ho ha dit als micròfons de Ràdio Estel.
Bé, vol dir que aquell projecte que Gaudí va planejar està sent possible gràcies a tothom, a molta gent. No només, evidentment, els que elaborem el projecte i construïm, sinó també gràcies a tota la gent que hi dona suport, que porta donatius per a la seva construcció, que s'estima la Sagrada Família, que l'ensenya aquella persona de fora que ve a visitar a casa seva i l'ensenya amb joia i amb ganes.
Faulí ha explicat que quan estigui completament finalitzada la Sagrada Família serà un projecte que es podrà veure a tot el món, un fet, per tant, que il·lusiona.
Una fita, per cert, que ha anat precedida per la celebració d'una missa solemne oficial oficiada pel nunci apostòlic Bernardito Auza i celebrada pel cardenal Joan Josep Omella i els bisbes auxiliars de Barcelona.
Auza ha manifestat que les quatre torres seran un record de la presència viva de Crist que habita la seva església i que empenya a presentar al món el verb etern, donant harmonia a totes les coses, i ha recordat la importància d'aquestes.
Estan dedicades als sants evangelistes. Sant Mateu, Sant Marc, Sant Lluc i Sant Joan. Cadascuna ens recorda, en harmoniosa sintonia, allò que cadascun de l'evangelistes sobretlla en el seu relat inspirat. Ells, certament, són quatre, però són concordants i a l'unisson evoquen la presència viva de Crist que habita en la seva església.
El nunci apostòlic també ha volgut fer un símil entre religió i arquitectura, manifestant que Déu actua en nosaltres de manera semblant a l'arquitecte amb les pedres.
I l'Església Catòlica ha celebrat precisament aquest diumenge el Dia de l'Església Diocesana, la jornada de germanor. Aquest any la crida és a viure aquesta diada com una oportunitat per agrair el que és i el que fa l'Església.
Amb el lema Orgullosos de la nostra fe, la jornada ha servit per seguir la petició anual de l'Església, prendre consciència que tots els seus membres pertanyen a una gran família. El Secretariat per al Sosteniment recorda que allò que l'Església fa en els àmbits sacramental, espiritual, social i també cultural és gràcies al temps, les qualitats, la pregària i el suport econòmic de tot el poble de Déu. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha expressat el seu agraïment a tothom en la carta pastoral d'aquest diumenge.
Aprofito aquest escrit per agrair profundament als cors generosos el seu temps, la seva pregària i el seu suport econòmic. La seva generositat ajuda a fer possible la missió de l'Església. Tots nosaltres formem el poble de Déu, un poble unit per la fe en Jesucrist, que que viu humanitzant el seu entorn, transformant les persones i construint una societat més humana i esperançada.
El Dia de l'Església Diocesana ha volgut arribar aquest any també als qui, per diferents circumstàncies de la vida, s'han allunyat de la pràctica religiosa.
I a aquesta hora, mirada posada a Islàndia, perquè el país es prepara per una erupció volcànica, Júlia.
Durant les darreres hores s'ha enregistrat una intensa activitat sísmica a prop de la ciutat de Grindavík, fet que fa pensar que l'erupció volcànica és imminent. Per tot plegat, el govern ha declarat l'estat d'emergència i aquest petit territori de pescadors, hi viuen gairebé 4.000 persones, ja ha estat evacuat. Cal remuntar-nos, Joan, al 2021 per recordar un fet similar. Aleshores, el volcà Fregadalsfjall va entrar en erupció per primera vegada en 800 anys.
I continuem un dia més pendents del conflicte al Pròxim Orient. Les autoritats palestines han anunciat el tancament de dos hospitals més.
Sí, és que durant les darreres hores els hospitals del Shiva i el Quds a la Franja de Gaza han quedat fora de servei arran dels bombardejos registrats al voltant d'aquests centres sanitaris que ja no compten amb electricitat. Cada dia que passa els sanitaris veuen més complicat poder atendre els pacients amb totes les garanties. Aquest diumenge les autoritats israelianes han obert un nou corredor humanitari de 7 hores per facilitar el trasllat de la població cap al sud de Gaza.
També us expliquem qüestions sobre mobilitat perquè els sindicats de Renfe i Adif demanen aclarir quin serà el seu futur per evitar la vaga de 5 dies per protestar contra l'acord pel traspàs de Rodalies anunciat per PSOE i Esquerra la setmana passada.
CIMAF avisa que ja hi ha treballadors que han declarat que volen marxar de Catalunya abans que es tanqui el pacte perquè el veuen un despropòsit. Comissions Obreres comparteix la crítica per falta de transparència i reclama que es firmi un contracte programa entre Renfe i la nova societat i s'avisi, per tant, s'eviti trencar l'estructura actual. UGT demana que l'intercanvi de competències sigui molt gradual i que es faci bé. També aposten perquè Ferrocarrils formi part d'aquesta nova societat.
I fem un parell de punts econòmics perquè Barcelona ampliarà l'any 2024 la tarifa plana de pagament d'impostos a les persones jurídiques, opció ja disponible per a les persones físiques. L'Ajuntament obre el 15 de novembre el període per donar-se d'alta aquesta modalitat que s'allargarà fins al 10 de gener.
I d'aquesta manera l'usuari pot pagar de manera conjunta tots els tributs de l'any i pot triar també en quants mesos ho vol fer. El benefici que es persegueix amb aquest servei és planificar els pagaments dels tributs periòdics i tenir una orientació del que s'haurà de pagar cada any, també de manera anticipada. La tarifa plana va néixer fa un any per pagar els tributs del 2023.
I la Fiscalia de Delictes Econòmics de Barcelona lamenta que l'agència tributària recuperi només una petita part dels diners defraudats a Hisenda quan hi ha una condemna per delicte fiscal, sobretot si no hi ha conformitat de l'acusat.
Així, a les condemnes de l'any 2022, amb acord de l'acusat, es va recuperar el 51% dels diners defraudats, però la xifra és molt menor en el cas de les condemnes on hi ha acord amb la defensa. De fet, les conformitats només es fan si Hisenda recupera tots o bona part d'aquests diners. De les 52 sentències dels jutjats penals i l'Audiència de Barcelona per delictes econòmics, 49 van ser per frau fiscal, de les que 42 van ser condemnatòries, 20 de les quals van ser per acord de totes les parts.
Més qüestions. El programa de suport al benestar emocional Ocell de Foc ha omplert el primer any d'implementació atenent 10.847 joves. La iniciativa, amb gairebé 10 milions d'euros a través del Departament d'Empresa i Treball, ofereix recursos als joves amb dificultats de salut mental perquè assoleixin el benestar, s'insereixin laboralment o recuperin un itinerari formatiu.
Un primer aniversari que s'ha commemorat amb un acte aquest diumenge a Terrassa, on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat l'objectiu d'arribar a atendre fins a 20.000 joves durant l'any vinent. En paral·lel, ha avançat que el Servei d'Ocupació de Catalunya destinarà 12 milions a una línia de subvencions per tal de facilitar la contractació de joves d'entre 16 i 30 anys. Al seu torn, Aragonès ha defensat els 9,9 milions d'euros que la Generalitat destina a Ocell de Foc com a gest de retorn als joves per l'esforç psicològic i també social que van fer durant la pandèmia del coronavirus.
Aquest esforç que una generació de joves va fer per salvar vides al nostre país, ara la resta de la societat i el govern, doncs, evidentment, hi ha d'empènyer, ho hem de retornar, no? I ho hem de reparar, els efectes que ha tingut això. Aquest sacrifici s'ha de retornar.
El president ha ressaltat aquesta mesura amb l'objectiu de reduir l'actual 21% d'atur juvenil i aproximar la taxa al 8,5% de desocupació que hi ha entre la població general.
A poc més d'un mes que comenci el Nadal, uns 2.500 floristes i decoradors han passat aquest diumenge per Mercabarna Flor per assistir a la 39a edició de Mercademostracions sota el lema Pret-a-porter decoració nadalenca a l'abast de tothom. El mercat ha presentat les últimes tendències en ornaments nadalencs.
I enguany tornaran a imposar-se els elements naturals, però també els sostenibles i elegants. Per això les propostes presentades han limitat la gamma cromàtica. Pel que fa a la il·luminació, aquesta serà amb espelmes o llums senzills i també càlids. El més destacat i diferent respecte a altres anys han estat les decoracions exteriors a l'estil americà.
I obrim plena de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes i una dona acusats de drogar i estafar clients de 2 locals de prostitució de Barcelona.
Segons la policia, els arrestats atordien els clients dels establiments amb algun tipus de substància que posaven a la beguda o fent-los consumir alcohol o substàncies estupefaents de manera compulsiva. Un cop els clients estaven inconscients, utilitzaven les seves targetes de crèdit per fer càrrecs o també transferències de quantitats molt elevades de diners. En total, van aconseguir estafar 10.000 euros a les víctimes.
I també la policia catalana ha intensificat les tasques en prevenció de robatoris en camps d'oliveres i centres productors després que s'hagi triplicat el preu de l'oli a granel.
Tot i que l'acció s'emmarca en una campanya anual, enguany han incidit especialment els molins i cooperatives que aixafen oliva de la comarca de les Garrigues i també algunes zones del Segrià Sud. D'aquesta manera, la policia recomana incrementar les mesures de seguretat. En parla Roderic Moreno, el cap de l'àrea policial Pla d'Urgell-Garrigues.
En què prenguin les mesures, incrementin les mesures de seguretat en les seves instal·lacions, tant físiques, reforçar portes, finestres i llocs d'accessos, en magatzems especialment, com càmeres de sistemes de càmeres de vigilància.
Tot i que els Mossos no han detectat robatoris, sí que han intervingut 108 litres d'oli d'oliva sense etiqueta, valorats en 1.000 euros en un establiment agroalimentari de Mollerussa.
I a tot plegat, la policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home que intentava cometre un delicte de robatori amb força a l'interior d'un vehicle a la zona de l'aeroclub de la localitat.
Segons els agents, el lladre s'ha pogut identificar ràpidament gràcies a la col·laboració ciutadana que els ha fet arribar un vídeo on se'l veia forçant un vehicle. Els fets van passar aquest dissabte. Segons fonts de la policia local, l'individu va poder ser arrestat pels volts de les 4 de la tarda. El detingut, que està a l'espera de passar a disposició judicial, ja té antecedents per delictes similars.
I canviem de qüestió, el Barcelona Deep Tech Summit ampliarà espais en la seva segona edició, que es celebrarà el 28 i 29 de novembre al Palau de Congressos de Fira de Barcelona. Segons ha informat l'Ajuntament, en un comunicat hi participaran més de 50 ponents i es preveu l'assistència de prop d'un miler de persones.
I durant aquests dos dies s'abordaran les últimes tendències i també oportunitats d'inversió en àmbits com la transició energètica, la digitalització de la indústria, la connectivitat o biomedicina. L'esdeveniment està organitzat pel consistori a través de Barcelona Activa, juntament amb les universitats de Barcelona, la UOC, la Pompeu Fabra, l'Autònoma i la Politècnica, i coorganitzat per la Generalitat a través d'Acció i el Departament de Recerca i Universitats.
I en cultura, la pel·lícula Oblideu Tosquelles d'Enric Miró s'ha emportat el Premi Ciutat de Reus en la 18a edició de Memòria Imatge, considerada el millor film de la secció oficial.
Es tracta d'una obra que gira al voltant de la personalitat del psiquiatre català Francesc Tosquelles, exiliat a França després de la Guerra Civil Espanyola. Per la seva part, la cingla de Paloma Zapata s'ha endut la menció del jurat i el Premi Cinema Rescat per un film que tracta sobre la vida d'aquesta bailaora flamenca sorda nascuda al Somorrostro. El públic, per la seva part, ha premiat Tota una vida, de Marta Romero, sobre la història d'amor d'una parella de la tercera edat. L'organització calcula que enguany el certamen ha superat els 2.000 espectadors.
Yeah. I d'altra banda, la pel·lícula ucraïnesa Bundeland sobre la resistència dels viticultors enmig de la guerra ha rebut aquest diumenge el gran premi del jurat de la secció Collita del Most 2023.
Sí, Joan, el seu propi director, Roman Zajac, ha obtingut un permís especial de les autoritats d'Ucraïna per poder assistir al certamen. D'altra banda, també s'ha reconegut el curtmetratge Fin de Fernando Reinaldos, valorat com a premi del jurat de la secció Brot. El conjunt de premiats s'han fet públics en una gala de Cluenda en què s'ha projectat Blind Ambition, un relat sobre quatre refugiats de Zimbàbue que, després d'escapar de la gana i la tirania, formen el primer equip de tas de vins del seu país.
I un darrer punt cultural, perquè el Festival de Literatura Infantil i Juvenil ha tancat definitivament aquest diumenge la seva 13a edició amb uns 9.000 assistents, segons xifres dels organitzadors.
El Flick és itinerant entre Barcelona, Vic i Madrid. Es va celebrar el març el disseny Hub Barcelona i va congregar 3.800 persones que se sumen a 2.000 alumnes més d'escoles de la ciutat, amb 2.450 assistents al certamen, en aquest cas a Osona, i a 900 participants dels de la capital espanyola. La programació incluïa una vintena d'activitats relacionades amb la lectura i l'art, com les experiències literàries, els tallers o les narracions.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
35 minuts que passen de les 8. Obrim plana esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Dèiem que obrim plana esportiva i ho fem parlant de futbol perquè el Barça aconsegueix remuntar a casa contra l'Alavés per 1-2 i suma 3 punts vitals.
Els visitants s'avançaven als 18 segons de partit amb un gol de Samu. El Barça signava una molt pobra primera part i es veia superat per l'Alavés en els primers 45 minuts, on només disposaven de dues ocasions de gol. A la segona meitat del maig, però, canviava la dinàmica i els de Xavi Hernández empataven el partit amb un gol de Lewandowski a centrada de Koundé. Al minut 52 va ser el 77 quan Abkar cometia un penal clar sobre Ferran Torres, que Lewandowski de nou convertia en el 2-1. Setè gol del polonès a la Lliga, MVP del partit. Al final del matx, Xavi Hernández, però, va carregar contra la premsa. Ho feia així als micròfons d'Esport 3.
No ho dic per l'afició, ho dic per la premsa, que és molt crítica, crec que exagerada, crec que això afecta els jugadors i per això no juguem tan tranquils com jugàvem abans. Aquesta és la meva sensació, els he dit al descans, que tranquils, que aquí no es mengen a ningú. Jo he estat molts anys i que paciència, calma, que trobarem el camí.
Tornava a Pedri a l'11 titular del Barça. El canari creu que els va faltar intensitat, especialment els primers minuts de joc.
Esos errores al principio del partido tenemos que mejorarlos. Son cosas que ya nos han pasado y tenemos que mejorar esos errores porque, como ya te dije, empezar un partido por debajo es muy, muy difícil y bueno, hay que mejorarlo, ver qué podemos cambiar en esos primeros minutos, sobre todo meterle mucha más intensidad.
Lewandowski, per cert, que va ser la cara i la creu del partit.
Va marcar els dos gols blaugrana, sí, però també va deixar una imatge polèmica. Les càmeres de televisió van captar una jugada en la qual Lamine Yamal no li fa una passada al segon pal que el polonès li recrimina. Acte seguit, el jove jugador del Barça va donar-li la mà a Lewandowski, però aquest li nega la salutació. Això sí, un cop acabat el partit van parlar i sembla que van arreglar-ho. És la imatge que tots els mitjans esportius comenten avui.
I a tot plegat, la classificació a la Lliga no es mou en les primeres posicions després de les victòries de Girona i Madrid aquest dissabte.
Els de Mitchell segueixen primers després d'aconseguir remuntar contra el Rayo Vallecano per 1-2 amb 34 punts. El Madrid, per la seva banda, no perdonava contra el València i els propinava una maneta de gol. 5-1, segueixen segons a 2 punts del líder, el Girona. El Barça és tercer amb 30 unitats. Ahir l'Atlético de Madrid va celebrar la renovació de Simeone amb una victòria al Metropolitano per 3-1, de nou amb remuntada dels matalassers. I pel que fa al derbi andalús, el partit entre Sevilla i Betis es va resoldre amb empat a 1. L'exblaugrana Rakitic va brillar amb un autèntic golaç des de fora de l'àrea.
Mentrestant, a la segona divisió, debut de Ramis a la banqueta de l'Espanyol amb empat a 1 contra l'Osca.
Totes les mirades estaven posades en el nou entrenador després de la destitució de Luis García. La primera meitat dels pericos no encaixaven cap gol, però tampoc generaven ocasions. A la represa, l'àrbitre assenyalava penal a favor de l'Espanyol per mans de Jeremy. Puado executava a la perfecció per estrenar el marcador. En el 77 arribava l'empat. Una gran acció de Pulido acabava amb el got de Villarrasa. El punt sap a poc al vestuari blanc-clivau, així ho expressava José Grajera després del partit.
Nos vamos muy dolidos, No queríamos esto, queríamos y veníamos buscando los tres puntos y al final pues el empate, nos llevamos un punto a Barcelona en el cual no estamos nada satisfechos.
Els pericos sumen 5 jornades sense guanyar, tenen l'ascens directe a 3 punts, el primer classificat a 9, també a segona desfeta de l'Andorra contra l'Eldelse per un gol a 3. Dues derrotes consecutives deixen els d'Eder Sarabia a les portes del descens, són 18ens amb 16 punts, 3 més que l'Osca.
I victòria del Barça contra el Sabadell al derbi de Primera Federació amb un protagonista negatiu, Raúl Baena.
Ho explicava el Rafa fa uns minuts, l'ex de l'Espanyol va ser expulsat per presumptament llançar una ampolla a l'àrea tècnica. Tant ell com la banqueta Arlequinada van intentar fer entendre l'equip arbitral que Baena no ho havia fet, però l'àrbitre el va expulsar igualment. I aquí el jugador perd els papers. Diversos jugadors i membres de l'estaf van haver de treure Baena del camp i el Sabadell ha fet un comunicat on defensa el jugador. Diu que les paraules de Baena venen per la impotència de ser expulsat per una acció que no ha fet. El propi jugador ha demanat disculpes en una entrevista a Relevo en l'àmbit purament esportiu. El Barça va guanyar per 4-1 al Sabadell amb 3 gols als primers 12 minuts de joc.
I anem a futbol femení. El Llevant de les Planes, el Llevant les Planes, ara ho direm bé, guanya per 3-1 contra el Granadilla en un partit molt treballat.
El primer gol arribava al minut 12 de les botes d'Irina Uribe, que s'ha estrenat com a golejadora aquesta temporada després de ser la màxima anotadora la temporada passada. 13 minuts després, de nou, Irina s'escapava a la carrera i tornava a superar la portera de la Granadilla a Tenerife per marcar el segon. A la segona meitat, les de Tenerife intentaven retallar distàncies, aconseguint-ho al minut 78 amb un gol de Blom. La Diana, però, de la Mari, que feia pujar el 3-1 al marcador, acabava amb les esperances de les visites de poder remuntar. El Llevant les Planes és 6è amb 15 punts.
Anem cap al bàsquet perquè el Barça aconsegueix la victòria contra el Tenerife per 94-83 després d'una magistral actuació de Jabari Parker.
Un partit que es resolia a les acaballes quan faltaven 6 minuts per la botzina final. Els canaris aconseguien situar-se només un punt dels blaugrana. Era llavors quan a còpia de triples els de Roger Grimau aconseguien augmentar l'avantatge al marcador i Jabari Parker, com comentava, sentenciava amb un triple final al límit del temps. L'entrenador culer admet que el partit no va sortir com havien preparat, però es mostrava feliç per la victòria. Són declaracions a Movistar.
No sé, a veces planeas el partido de una manera y te sale de otra, a veces de otra y sale de una. No sé, contento porque creo que hoy era un partido realmente jodido. El último cuarto creo que hemos estado bastante bien. Ellos nos han encontrado soluciones a la defensa, hemos podido contrarrestar un poquito, pero bueno, bien, contento por haber ganado.
Amb aquest triomf, el Barça es manté segon a la classificació, igualat amb el València, i a dues victòries del Madrid.
I pel que fa al bàsquet femení, el Cadí La Seu anuncia un nou reforç provinent dels Estats Units, Leica Brown.
Després que s'anunciés aquesta setmana que l'escorta Cameron Swart es desvinculava de l'equip, el club urgellenc ja li ha trobat substituta. Leica Brown ve dels Connecticut Suns de la NBA femenina, on va jugar un total de 25 partits en la seva etapa al bàsquet universitari. Va passar per Nebraska i Michigan.
Fem un apunt també de futbol sala, perquè la selecció catalana femenina s'ha erigit com a campiona d'Europa en aquest esport.
Catalunya ha aconseguit el seu primer títol europeu en el campionat continental femení en imposar-se a Bèlgica per 4-2 per arribar a la final i guanyar-la. Les de Malen han hagut de superar Mònaco i França, que sobre el paper era la gran favorita a endur-se el títol. Les catalanes van ser quartes a la cita mundial disputada l'any passat a Colòmbia en caure a les semifinals.
En MotoGP, Enea Bastianini guanya a Malàsia i Pecco Bagnaia segueix líder després de pujar al tercer esglaó del podi.
El català Àlex Márquez, per la seva banda, tancava un cap de setmana rodó aconseguint la segona posició. Bastianini feia una gran sortida i es col·locava al cap de la cursa el primer revolt, mentre que Jorge Martín intentava aguantar la tercera posició, que perdia en favor de Bagnaia, que segueix líder a 14 punts de distància quan només falten dues curses perquè acabi el Mundial. Perquè fa la resta de pilots catalans, Marc Márquez va ser 13è, mentre que Maverick Viñales finalitzava 11è. Aleix Espargaró anava per terra, sumava la seva cinquena caiguda en aquest cap de setmana.
I a Moto2 ja hi ha campió de la categoria, el murcià Pedro Acosta.
Tot i que en la cursa d'aquest diumenge Sepang era un altre espanyol, Fermín Aldeguer, el que s'enduia la victòria, Acosta en tenia prou amb la segona posició aconseguida per certificar matemàticament el campionat. El Tiburón de Mazarrón se'n recordava dels mals moments en la celebració del títol.
El año pasado lo pasé mal y hoy en la celebración había una foto cayéndome y me he acordado de cada vez que me caí, me he acordado de cada vez que no me salían las cosas. Me sirvió mucho para este año, creo que hemos ganado muchísima consistencia, que era lo que el año pasado sinceramente nos hizo perder el Mundial.
Amb aquesta Acosta suma la segona seva corona mundial en 3 anys. La primera la va aconseguir l'any 2021 en coronar-se campió del món de Moto3.
El Tiburón de Mazarrón, eh?
T'ha agradat?
Està bé, això.
Diuen així, eh?
Bon apodo.
El Tiburón de Barcelona, de Gràcia.
Està bé, no? Exacte, segur. Va, parlem de tenis perquè un altre tauró com Novak Djokovic acabarà l'any sent número 1 del món.
Efectivament, el tauró serbi va debutar amb victòria a les finals ATP de Turí i s'assegura acabar el 2023 al capdavant del rànquing. 7-6-6-7-6-3 sobre Rune. L'altre partit del grup A ens va deixar una victòria en 2 sets de Jannik Sinner sobre Tsitsipas per un doble 6-4. Carlos Alcaraz debuta avui al migdia contra l'alemany Zverev en el primer dels 3 partits de fase de grups que haurà de jugar per saber si es classifica a semifinals.
I a l'NBA, els Clippers, que no aixequen el cap.
No són tan taurons. Sembla que l'arribada de l'estrella James Harden està sent contraproduent pels de Los Angeles, que sumen una nova derrota, aquest cop contra uns Memphis, que tampoc és que estiguin massa millor. 101-105, els Mavericks, en canvi, continuen el seu camí de roses. Kyrie Irving i Luka Doncic van liderar el triomf de Dallas a la pista dels Pelicans per 124-136, mateix camí que els Sixers de Filadèlfia, que es van imposar els Pacers per 137-126, amb un estel·lar Maxi que va signar 50 punts.
Pol Corredoira, tauró de la ràdio. Gràcies, eh? Fins ara, que vagi bé. Un minut i arribem a 9:15 del matí. Anem a la cara B, va.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, d'un tauró a una taurona, Núria Ros, que ens expliques avui a la cara B de l'actualitat?
Jo sóc peix.
Ara?
Sí. No anava d'horòscops, la cosa? No.
No.
Bé, avui us agradarà perquè la cara B de l'actualitat mira cap a un únic destí, que és el menjar.
Ep.
I ens encanta, perquè aquí vam deixar molt clar un dia que som de vida, per tant, això interessa.
Som de vida.
Per començar, avui us vull explicar quin és el millor carrer de tot Barcelona per anar-hi a fer unes tapes. Ep. Què us sembla, això?
Ah. Ep.
Sou d'anar a fer tapes, vosaltres?
Sí,
tant.
De lo que
mira, mira.
Molt, eh?
Però escolta, hi ha carrers molt llargs a Barcelona.
Ja. Jo tinc carrer predilecte ja per tapes. Quin? No sé si serà aquest,
no,
eh?
No, t'anava a preguntar.
Carrer Blai.
Oh, carrer Blai, sí.
Sí, l'has reventat. Tria.
No, és a dir, no és el carrer, però és que aquesta mateixa notícia també us explicaré una altra, per si no us agrada el primer.
Val.
Crec, a veure, parleu, que ho busco, un moment, eh?
Carrer Blai, que està
al Poble Sec.
Sí, molt bé, Joan Trias.
Sí, és un dels millors carrers per anar a fer tapes a Barcelona.
Correcte. Però en aquest cas, el carrer en qüestió és el conegut Passeig de Sant Joan.
Ep,
sí. És un passeig que, segons la revista gastronòmica Tapas Magazine, una revista que es dedica a escriure sobre bars i restaurants, doncs no només diu que és el millor local de la ciutat comtal per fer-hi tapes, sinó que també és el millor de tot Catalunya, ep, segons aquesta revista.
Bona aquesta.
Sí. Llavors, el motiu és senzill, eh? Diuen que aquest carrer ofereix una enormíssima varietat de locals de tapes, cosa important, i per ser més exactes, en trobem 45, és a dir, estem parlant d'un passeig, d'un carrer, que té un total de 45 bars i restaurants. Mm. Per tant, això ens agrada molt. A més, la revista també valora molt positivament la ubicació a la que es troba aquest carrer, que connecta amb el districte de Gràcia, amb el districte de l'Eixample, i com no podia ser d'una altra manera, els seus preus. Val? Perquè si és un carrer que hi ha molts bars, però els preus són elevadíssims,
clar,
no ens interessa.
La gent no s'aturarà, clar.
Doncs sembla ser que, tot i que cada vegada són més elevats, però això passa en tots els àmbits ara mateix, hi ha més d'un local que encara conserva els preus populars. Per tant, anar allà no només va bé pel nostre estómac, perquè hi ha bones tapes, sinó que per la cartera va bé. I això és molt important. Llavors, per si us ho esteu preguntant, de tots els bars i restaurants que hi ha en aquest carrer, la revista en destaca tres, en concret. Val? Són la Vit i Taverna. No sé si us sona. Vit i Taverna. No, eh?
A mi em sona.
Sí?
A mi no.
A mi no em sonava. Si no, hi ha també la Foga o el Coc. Val? Són locals que, com us deia, estan molt ben considerats per la crítica per anar-hi a fer unes tapes. Jo no he estat a cap dels tres, però si ho diu aquesta revista...
Jo m'ho apunto, eh?
Hi hem d'anar.
Home, si és el millor carrer de Catalunya. Aquests són els millors...
Escolta'm, Júlia, sopar de Nadal, d'aquesta empresa.
Saps què vull dir? Com ho poseu més difícil, eh?
Cara, això, per això.
Ja teniu lloc.
Perquè si vas, va bé, ni vas
fer.
Estem tantejant alguns locals.
Ara.
Fem una roda de premsa.
El millor possible per vosaltres, llavors estic intentant...
Està molt bé, està molt bé. Llavors, per acabar, explicar-vos també que, tot i que el Passeig de Sant Joan és el carrer més ben valorat per aquesta revista, hi ha un altre carrer, i el deies tu, Joan Trias, estem parlant del carrer Blai, que cada vegada està agafant més força entre la població catalana per estar situat al costat de la mítica Sala Polo, aquesta sí que la coneixem, eh?
Home, home.
Al barri de Poble Sec, i també per la grandíssima quantitat de locals que ofereixen les seves tapes a només un euro.
Epa! Oh.
Només un euro, eh?
Sí, està molt bé, està molt bé.
Com?
Un euro. Tu vas a aquest restaurant, demanes una tapa, i la gran majoria de tapes, un euro.
Molt bé.
Està molt bé,
eh? Si et demanes beguda, eh?
Perdona?
Això sí, si et demanes beguda.
Sí, clar.
Ja, però has de demanar una beguda per tapa? No, una beguda...
No.
No, però està molt bé, escolta. Em vas a fer unes tapes a un euro, després te'n vas a la Sala Polo i ja tens el dia fet.
Bones taperies, eh? Per cert, a la Sala Polo, que al febrer hi torna a actuar Pau Vallvé, em sembla que...
Oh, m'encanta!
Ja se m'ha acabat les entrades, diria.
Ah, joder.
Igual, Júlia, me'n sobra alguna a bon preu. Això podria ser.
Epa, després parlem tu i jo.
Negoci, vale.
Per tant, el que dèiem, esteu farcits i farcides d'idees i locals per anar a fer tapes, si sou dels que us agrada. Jo estic convençuda que als oients els hi encanta fer tapes.
Sí, home, i tant.
A més, és un pla que m'agrada molt, eh?
Aquí no.
És xulo.
Aquí no.
Jo crec que això de picar...
Sí, està molt bé, perquè proves una mica de tot.
Estan fent tapes ara a la peixera, saps el que et vull dir?
Sí, no, no, ja els he dit que ens en guardin, eh?
Home!
Sí. És que va ser l'aniversari de José Matosas, el
dissabte.
Estava preguntant el per què de tant de menjar.
Clar, clar, clar.
Mira, amb la... falta de respecte,
tenim el,
això.
Tenim sí. El productor amb la boca plena.
Sí.
La cap de continguts amb la boca plena.
La cap de continguts amb la boca plena. El tècnic...
El Jordi li surt ara mateix un tros de pa.
De fuet, de fuet.
La boca.
O sigui, com sigui, José Matosas, escolta'm...
Per molts per anys.
Feliços
sí.
80 anys, eh?
Sí, ah, no sé si quants anys devia fer fa? José Matosas, eh?
No, tu no ho diries mai.
20 i escaig.
No,
30
no, ja. Ja té alguna cana,
sembla
eh?
Més jove. Matosas.
Sí?
Té 28.
Ah, ja està, 20 i escaig.
Vale,
20 i escaig. És 20 i poc, no? 28 són 20 i molt.
20 i escaig és 20 i el que sigui.
Sí, sí.
Mira, sí, 28, 28.
Pensava que havia fitxat ja per Tapes Magazine, al mitjà de referència.
Exacte, i ens havia portat un tast, no?
Sí, sí.
Ja està, fins aquí la primera notícia. Sabeu els llocs on podeu anar a fer tapes. I continuem parlant de menjar, ho dèiem a l'inici. Perquè ara us explicaré quin és l'esmorzar perfecte segons Harvard.
Ai!
Harvard.
M'agraden molt aquestes coses a mi.
S'han posat els
home,
de Harvard.
Si ho diu Harvard...
Harvard, exacte, haurem de fer-los cas i esmorzar bé.
Sí, sí. Escolta'm una cosa, teniu alguna idea? Us dic una cosa, primer de tot parlarem del que no hem d'esmorzar mai i finalment us diré el que sí.
Val.
Però
val.
Vull que vosaltres intenteu descobrir-ho. Què esmorzeu vosaltres? Comencem per aquí, va.
Ui.
Un entrepà, no?
No, depèn de... O sigui, treballant o no treballant.
Perquè, clar, les dues clar, coses, clar, m'interessa les dues.
Sí, sí, sí,
jo,
sí.
Treballant entre pa, per agafar sí? forces, i al cap de setmana intento una mica d'aguacate, de taronja...
Aquestes
cosetes. Una mica
molt,
més de reina.
Jo soc molt aquí pro Julià.
Però i entre setmana també aguacate?
Entre, no, 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 entre setmana faig el cafè en llet i l'entrepà petit de fuet,
sí.
El de sempre.
Ve d'embotit, eh?
I de, sí, sí, sí. Sí, sí. I després cap de setmana, no només embotit, que també.
Que
si
també,
no...
és que l'embotit sí, està sí, molt sí, sí.
És que jo ho intento reduir, però és impossible.
No, no.
Hi hagi un pernil ibèric, llom...
Sí, home, sí. Cinc cojotes...
Sí. Això, sí. Això cap de setmana està molt
sí.
Bé.
Tu, Rafa?
Jo soc
cacaulat, no?
Jo soc de cafè en llet. No. De cafè en llet i poca cosa més. Sí que em faig un entrepà, aquí a dalt.
Home, esmorzar és molt important, eh?
El matí és molt llarg. Però... I després a casa, no. Cafè en llet i poca cosa més, no.
Núria, i tu? Jo mai et veig esmorzar.
Sí, sí. Jo un mini de fuet. Cada dia, cada
també,
dia.
També.
Sí, sí.
I cafè amb llet.
També. Sense lactosa, eh? Perquè després... Se'ns complica. Pol?
Ai, no, jo a casa no faig res, perquè vaig amb el temps just
sí,
clavat.
Aquí sí, no?
I aquí dalt sempre vaig a la plaça del centre.
Entrepà tots.
M'atenen fantàsticament
tots,
bé.
Això de la fruita no està de moda.
Però
aquí.
Però Pol em va dir un dia...
Sí?
Jo sí, jo sí, una mica de fruita, sí.
A les 6 del matí...
Navius?
Navius.
Està molt bé.
Un dia Polen va dir que es fotria un ternasco de bon matí. Eh?
Sí, sí. Jo pel matí...
Jo tinc molta gana al matí, eh?
Perquè no fan l'homo queso, eh? Allà dalt, allà a la fleca, perquè si no me'l fotia, eh?
No, no, està molt bé, som de vida.
Molta gana, molta.
Va, anem per PAMS. En aquest cas, segons aquesta doctora, que es diu Mònica Tello, que és directora d'Investigació i Instrucció de la Clínica de la Facultat de Medicina de Harvard, un esmorzar mai hauria de consistir en prendre's, per exemple, un bol de llet amb cereals. Això mai, val? Això ho hauríem de descartar. I tampoc unes torrades amb pa blanc, fora de la nostra dieta, això. El perquè és perquè la doctora diu que aquestes dues opcions no són més que carbohidrats processats, que el que faran serà acabar en convertir-se en sucre i greix, igual que uns postres. Per tant, no ens interessa de bon matí tant de sucre. Llavors, per començar, sabem això, eh? Mai hauríem d'esmorzar ni un bol de cereals, que és un típic, jo crec, quan érem més petits, perquè joves seguim sent, jo feia sempre un bol de cereals, boníssim. Per tant, ni això ni torradetes de pa blanc. Llavors, en aquesta mateixa línia, l'experta també desaconsella un clàssic que aquí fem tots, que són els embotits.
Oh. Val?
I és que la sal que contenen, diu, pot provocar retenció de líquid i un augment de la pressió arterial que, atenció, perquè podria elevar el risc d'ictus i d'infart. Això ja són paraules majors. Però, escolta'm, si ho diu aquesta doctora de Harvard, jo crec que li hem de fer cas.
M'estan dient que el fuet em farà infartar?
Fueta,
en gran mesura, sí.
Pa amb tomata, oli d'oliva...
Fuet.
Clar, és que ens treu el més bo, això és típic.
Que t'estudio molt per res.
Llavors, per si no en teníem prou, la doctora tampoc recomana esmorzar rebosteria, ni sucs de fruita, ni llet amb cacau soluble edulcorat.
Sí,
val? És a dir, Res. I suposo que ara els oients des de casa, vosaltres us pregunteu, i què podem menjar? Exacte. Perquè és que què queda? Què queda? Unes llenties per esmorzar? No.
Queden coses insípides.
Ja. Insípides, correcte. No, de moment no hem d'esmorzar aire, podem esmorzar alguna cosa. I en aquest cas la doctora explica que l'esmorzar ideal inclou tres ingredients que podem trobar a qualsevol supermercat, val? El primer ingredient és la fruita congelada. Atenció, perquè en aquest cas la doctora recomana que la fruita sigui congelada perquè quan es congela agafa el seu punt més de qualitat i, per tant, té més vitamines i més maduració. D'aquesta manera ens assegurarem que en descongelar-se estarà en perfectes condicions. Això ja és un nivell extrem, jo crec.
El 20 de desembre, molt de gust bé, eh?
No, sí, perquè amb la combinació t'agradarà, ja veuràs. Ai. Llavors, en aquesta línia, la doctora recomana comprar bosses grans de fruita variada congelada per dues coses, eh? Perquè surt molt bé de preu, això és veritat, i perquè no se't farà malbé a curt termini. De fet, la fruita congelada la podeu trobar al supermercat mateix.
Sí,
eh?
Sí.
Per tant, aquest primer ingredient seria la fruita congelada. Vosaltres heu esmorzat mai fruita congelada?
No.
Bueno, fruita que després es descongela.
És que a mi fruita al matí, què vols que et digui?
Totalment d'acord.
Jo crec que
no, no agrada.
Què vol dir, que fruita, què vols que et digui?
A mi no, a mi no.
Està molt bé.
De quina, sí.
Jo congelada no, mai.
No, eh?
No, congelada no.
Però congelada?
Congelada no ho he fet mai.
Bé, llavors tenim el segon ingredient, que és fruita seca, vale? Els fruits secs de tota la vida. Aquest és el superaliment que diuen no hauria de faltar mai a les nostres dietes matinals, perquè la fruita seca és una gran font de greixos saludables, això ho sabem tots. També conté molts antioxidants, vitamines i minerals, així com també proteïnes i fibra, que el que farà serà proporcionar-nos la base d'un esmorzar imprescindible per començar el dia amb força. Per tant, tenim aquesta primera combinació, que és fruita congelada, que evidentment es congela, no ens menjarem blocs de gel, i fruita seca. I llavors, si tenim aquests dos ingredients, on els posem? És senzill, eh? Això està molt de moda entre els influencers.
L'açaí. L'açaí bol.
Sí, però...
Un estil així.
No, bueno, és que jo no l'he provat mai, eh? L'açaí.
L'açaí bol.
L'açaí bol, què?
Sí. No, açaí. Està molt de moda.
És un corredor, eh?
No sé què és això.
És un... És que com ho expliquem, això, Julio?
Hi ha un tio de corre.
Com un bol, no?, que conté fruita seca, fruita normal... no sé si la base és llegur.
Ah, iogurt.
Sí, iogurt.
Ah, però jo ho feia, això, no sabia
està
que
és d'allà. Està molt de moda, i ara li diuen això ja. I et cobren 15 euros.
Sí. Tu era de cada cosa?
Perquè fa 20 anys que ho feia, això.
T'estic explicant que ara li han posat aquest nom i et cobren 15 euros per... I realment és una cosa que hem fet sempre tots.
Molt clar.
Sí.
Sí.
Una cosa que és de color morat.
És un tema per foro.
No sé què és això. No té massa bon gust, eh?
No.
Però diuen que deixar provar
és més bo del que aspecte té.
Ah, sí?
Però no...
No sé. Jo me'n recordo que un dia el Magiró se'n va demanar un aquí a la ràdio, li van cobrar 15 euros.
Mare meva.
Clar, això no surt a compte. Això t'ho pots fer a casa amb un últim ingredient, que és el iogurt, val? Per barrejar aquesta fruita congelada i seca de la que parlàvem, només ens faltaria aquest últim ingredient, que és un bon iogurt. En aquest cas, podríeu escollir el que més us agradi, però a poder ser hauria de ser natural i, sobretot, no li posem sucre, perquè llavors ho perdem tot.
I grec, val, grec?
No ho sé.
Darrerament estic...
Ja, suposo que sí.
També està de moda el grec.
Estic amb els grecs.
Però, realment, la combinació a mi m'agrada. Una mica de iogurt, fruita seca i fruita congelada.
Sí.
Wow. Sirope de xocolata per sobre.
Ara.
No, però això
li has tret tot l'olight, eh?
Clar. Llavors, no, el que recomanen també és, si no t'agrada aquest bol, i poses una mica de crema de cacauet, que diuen
està
que és...
Moda, també.
Sí, està molt de moda i diuen que és sana. No ho sé, però mira.
Bueno.
Llavors ja ho tindríem, eh? Segons Harvard, el bon esmorzar, l'esmorzar perfecte seria un bol de iogurt natural i sense sucre amb una mica de fruita congelada i fruita seca. Us agrada la idea o no?
No. Sí, tant.
No, sí. Gens.
A veure, sí, però jo...
A mi sí, però és que no hi ha temps al matí de
fer-ho. Jo 3:45 al matí...
No entenc res.
No em faré un açaí bol d'aquest. No hi ha temps.
La pregunta si la investigadora esmorza això cada matí.
Sí, perquè ha adjuntat una fotografia del seu esmorzar i efectivament és iogurt amb fruita seca i fruita congelada.
És que no hagin manipulat l'estudi perquè digui no, mi almuerzo és el millor del món, no?
Podria ser perfectament.
Ves que no s'hagi fet aquest almuerzo un cop a la seva vida?
Per fer la foto.
Per fer la foto.
Clar, si ho sap tothom, això.
Sí. Però mira, està molt bé, perquè avui sabeu què esmorzar i on anar a fer tapes.
Això està veus que bé.
Està bé.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui sona així. Mare meva, s'ha costat un moment de fer tiqui-tiqui. Tiqui-tiqui. Fins que la mort ens separi.
m'agrada molt aquesta, aquest tema.
I me'n recordo el dia que la vaig posar aquí a la cara B,
sí,
perquè és la que, aquesta s'ha convertit en la cançó més buscada per la Sasha, més que mai ho sé dir, Shazam.
Sí, sí, la cançó Shazam en català més buscada per Shazam, més escoltada a Spotify, em sembla.
I la més radiada en català a la ràdio durant el mes d'octubre.
Sí, 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 una borrada.
I la vam posar aquí a la cara B i me'n recordo que al principi no ens acabava d'agradar, però a mi m'enganxa molt aquesta cançó, m'agrada.
Molt, molt, molt.
Doncs ho sabem, el que estem escoltant és part de la música que fa el músic, productor i cantant de Poblenou, Mamaduixa. Mamaduixa, eh?
Sí, sí.
Mamaduixa. Llavors, qui en poques setmanes s'ha fet un lloc a la indústria musical per la seva cançó Riquití, el tema que estem escoltant de fons. Una cançó que, com dèiem, s'ha fet d'or en molt poc temps i encapçala el rànquing de les cançons en català més punxades a la ràdio durant el passat mes d'octubre. Llavors, a més de tot el que us acabo d'explicar, el dijous passat Mamaduixa va treure el seu nou EP, que es diu Segur que m'equivoco, un treball de només 4 singles que s'ha convertit en la primera part d'un àlbum que diu anirà completant durant aquest primer trimestre del 2024.
Fixa't.
I saps què és el millor de tot plegat?
Ai.
Saps què és? Doncs que avui Mamaduixa, que no Maduixa, Mamaduixa...
Mamaduixa, que es diu Bruno de Fabrizis,
sí, correcte, correcte. Ens visitarà, estarà en directe als estudis de Ràdio Estel a partir de 11:45.
Bravo.
I ens presentarà aquest nou EP, escoltarem aquest Riquití i totes les coses que tu li vulguis preguntar, nosaltres t'escoltarem, perquè Mamaduixa... Alert de Mamaduixa,
No, no,
alerta,
que ho està petant i
alerta,
fort,
Molt fort.
No li poso cara, ara estic intrigada. Aquest nom, quina cara té? Espera'm. Ja baixarem a investigar, mon por.
Sí.
Baixa, baixa, investigar, i que ara és una mica en pom.
Ai, ai.
No, no, t'ho dic de veritat, sí.
Sí. No, m'agrada molt la música que fa mi Mamaduixa. El seu nom encara més.
Però en quin sentit em quedaré parada?
El senyor Duixa.
Senyor Mamaduixa.
El senyor Duixa?
Sí.
Te l'imaginaves així?
Té com molta cara de raper.
Sí, no?
No m'imaginava tan raper. No.
Sí, sí, sí,
fa unes barres aquí,
Sí, 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 una cosa així.
Quan a la pandèmia la gent portava mascareta i se la baixaven
i
dius...
Ai, sí, això era horrible, eh?
És aquesta persona.
L'han canviada.
Jo tinc una al cap.
Ai...
Quina, digue-la.
No, no.
No, que esperi. Ja ho sí. saps.